El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Roger Escapa.
On pares, Maika?
Ai, lluny. Una miqueta lluny, però el meu cor està amb tu.
Home,
com
que...
tots els dissabtes.
Home, cada dia, fa dos dissabtes que no et veig, o sigui, trobo a faltar.
Ja. Sí, sí, m'ho crec. Et trobo a faltar jo, imagina't.
Imagina't. Però, a veure, ets d'Andalusia, no?
Sí, sóc a Jerez.
Per cobrir les eleccions? O sigui, d'enviada especial per les eleccions?
Ara diria que sí, quedaria com una reina, però no m'agrada mentir. No. Tinc la germana que viu fa un parell d'anys a... Primer al Porto de Santa Maria, ara els últims mesos ha traslladat a Jerez. I aleshores doncs, feia molt de temps que no la veia i vaig baixar a veure, que també dic una cosa, el meu don de l'oportunitat, perquè vaig baixar dimarts i va esclatar tota la crisi dels infiltrats a Mossos, la compareixença de la consellera i el director de la policia, i jo m'ho mirava amb distància, com pensant, mare meva, hòstia, el marrón.
O sigui, tu has estalviat, no ho has cobert aquesta setmana?
No l'he cobert. Ho he mirat així de reull, sense aprofundir. De tant en tant, mira, jo ja tenia una certa mala consciència, per La Vanguardia, per allà, i pensava, hòstia, hi ha una crisi i jo a tants quilòmetres i sense posar-m'hi, però amb això, amb els successos i amb aquesta informació, és que, clar, tu no tens agenda i per aquesta regla de tres és que no marxaria mai.
Sí.
És que no marxaria mai. És veritat que aquesta, doncs, ha implicat una compareixença extraordinària, les disculpes de... Però, bueno, ja imagino que serà una història que tindrà de llarg recorregut, o sigui que no...
No,
ja podré
tindrem temps de parlar.
Recuperar-ho, però...
I escolta'm,
vaja.
O sigui, la germana com és que ha vingut a veure aquí? A viure aquí? A Jerez, ha vingut a viure?
Sí, perquè ella és òptica i ha treballat tota la vida en una òptica, l'òptica vida de Gràcia, i es van quan se'ls va acabar el lloguer de tota la vida, doncs els preus a Gràcia, doncs com a tot Barcelona i moltes grans ciutats de Catalunya, era absolutament desproporcionat, i amb la seva jefa li va plantejar, escolta, si obrim Andalusia, que ella va dir, doncs vinga, va, anem-hi. I han estat al Puerto de Santa Maria i ara està, doncs, a Òptica Vidal, aquí a Jerez, i molt bé, els hi va molt bé. I aquesta setmana doncs es paralitza tota la ciutat perquè és la Fira del Cavall, la Feria del Caballo de Jerez, i és com una feria, bueno, com les diferents fèries que es fan per les grans ciutats d'Andalusia. Doncs està la de Sevilla, que potser és la més coneguda, però la de Jerez, d'unidó. Aquí la diferència de Sevilla és que les casetes són totes obertes, o sigui
que has fet una setmana de rebujitos, eh?
Aquí, sí. Hi ha una beguda nova que és com un rebujito, però ja està amb ampolla. És que no recordo el nom, que és un nom en anglès, però vaja, molt bo. I sí. M'arrencàvem el rebujito i després a última hora copa. I molt bé. Casetes obertes.
I ambient electoral, tens sensació d'eleccions decisives també?
Doncs mira, la veritat és que no, res. És cert que aquesta fèria, com les altres, els partits polítics, les formacions polítiques, tenen la seva caseta. Hi havia una piulada de Twitter, bueno, de X i d'Instagram, que s'ha fet, m'ha arribat a mi, o sigui que s'ha bellugat molt, que eren el dia abans d'ahir, doncs una imatge de la caseta del Partit Popular aquí a Jerez, que estava a petar de gent, i una altra de la del PSOE, que no hi havia tanta gent. Ahir vam passar un moment per la del PP, i és veritat que hi havia gent, però és que a totes les casetes hi ha gent. I algun cartell que veus que electoral, però que han estat trets aquí a Jerez, perquè el que hi ha és bàsicament els cartells de la fira i amb les actuacions de les diferents casetes, i res d'ambient electoral. De fet, avui pensava, ostres, avui és jornada de reflexió i demà aquesta gent vota. I res, el Juanma Moreno Bonilla va estar ahir per la fèria, va fer com una mica de volta, va haver-hi una mica certa polèmica perquè va aprofitar la caseta municipal, la de l'Ajuntament de Jerez, per dirigir-se a la gent. Llavors el van acusar de fer servir la caseta institucional per fer electoralisme, però vaja, el que sí he vist, i ja et dic, ambient electoral, re. També és veritat que és una ciutat que, Jerez, que quan està en fèria tot està tancat i es viu exclusivament per la fèria, o sigui, va tothom, és com una mena de... I bueno, d'aquí dos dies tenen el Rocío, que també, bueno, passa per aquí, però vaja, molt a prop, i molta gent va cap al Rocío. Però el que sí he vist aquests abans d'ahir, per exemple, que ens vam acostar al Puerto de Santa Maria i també passejant per Jerez ahir, és, ostres, la gran... No et pots imaginar la gran quantitat de comerços i establiments que han tancat. Fa una pena, és com una mena de... com una mena de sensació d'abandonament molt gran. O sigui, m'he quedat molt, molt impressionada. Al Puerto de Santa Maria, carrers sencers, amb tots els comerços tancats. Molt abandonament, però vaja, no sé. I Jerez, doncs, tota la part antiga, i, bueno, és una ciutat que té, a més, doncs, viu les carreres quan toquen, la fèria i la fèria i després les tambombes al Nadal. I, a més, a diferència de la Sevilla, aquí sí que és veritat que hi ha com una cultura del flamenco, que és, i les boleries i los cantaores, que és espectacular. A totes les casetes, especialment de dia, trobes uns espectacles musicals de flamenc increïbles. Vaig sentir cantar el primer dia a la que havia estat la primera dona del Cigala, aquesta dona que el va denunciar per maltractaments,
sí,
i que, a més...
Un currículum complicat, el Cigala, eh?
Sí, a més és una dona superinteressant, que canta, és impressionant, i que a més està vivint un autèntic calvari, perquè ell diu que es passeja per aquí quan vol, els fills, que encara són petits, estan doncs com encegats amb el seu pare.
T'he de dir que jo el vaig entrevistar una vegada, quan era molt, molt, molt jovenet, a Diego El Cigala, al Palau de la Música, treballava per BTV aleshores, i va ser una de les experiències religioses més bestials que he viscut.
Per què?
Doncs perquè anava de tot menys serè. I eren les 5 de la tarda d'un dia entre setmana, i tenia concert al vespre. Se'n va presentar amb un xandall del Madrid, de dalt a baix, de pantaló i també la part superior, no tocava ni quarts ni hores i no em responia res del que li contestava, i a banda de que té actituds molt deplorables amb la premsa, amb les dones, una experiència lamentable.
La dona va explicar que va ser a més molt valenta, perquè el Cigala estava absolutament, era com una meganada de Déu per molts. A més havia fet aquell disc impressionant, però, i que musicalment pot ser tot el que vulguis, però ella va ser molt, molt valenta al denunciar la que rebia cada cop que es prenia 3 o 4 copes o se li anava de la mà amb substàncies.
Sí,
ell és veritat que s'ha fet...
El problema no eren només les copes, eh? Vull dir que allà hi havia alguna cosa.
No. Sí. Ell s'ha agafat la nacionalitat dominicana, viu a la República Dominicana, però com explica, aquesta dona cada 2x3 entra per aquí, té una ordre d'allunyament que incompleix, i va ser molt, molt valenta, i em va fer molta il·lusió. Jo que l'havia escoltat en tots aquells dies del Sala Veu, i que molta gent la va qüestionar, veure-la abans d'ahir a l'escenari tan absolutament esplèndida i artista. A Jerez el Cigala no pot trepitjar-lo perquè de fet tota la gent li ha fet costat amb ella. Mm.
2 minuts per arribar a 11:15 del matí. Anem a la cosa que ens ocupa, que és la crònica de successos, que avui ve carregada. Comencem per una notícia que ens arribava ahir a la tarda vespre des de Lleida. Avui a l'Hora Negra, un nom que a molts us sonarà és Dino Marcello, l'home de 56 anys que va quedar en llibertat malgrat que des de la presó de Ponent alertaven de la seva perillositat i risc de reincidència. Doncs bé, Dino Marcello ja ha tornat, l'ha detingut ahir a la tarda a Lleida per atracar en un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. No hi ha ferits, però, clar, vist el que vam veure i els avisos també, tan bon punt vam conèixer la notícia que quedava en llibertat, era... Quant de temps trigaria a passar aquesta història? No podem dir que ens sorprengui. Maica.
No, doncs mira, a mi sí, perquè jo, diguem tonta, però tot i les advertències de la direcció de la presó de Ponent, les advertències també dels criminòlegs i els educadors que l'havien tractat i dels propis funcionaris, tots alertaven i feien una quiniela que sí o sí tornaria a delinquir. Jo encara tenia l'esperança de veure si aquesta vegada ell mateix intentava contradir tot allò que s'esperava d'ell, però no. Ahir, tot just un mes després, divendres, doncs, amb una pistola simulada, doncs, com deies, intentava fer un atracament a un supermercat, amenaçava a una de les caixeres i marxava sense res. Els treballadors van alertar a l'alarma, els Mossos i la policia local es van acostar al supermercat, al supermercat hi havia càmeres, van veure les imatges i de seguida el van reconèixer. I a més, no van trigar res en localitzar-lo, perquè quan surt de presó el 16 d'abril, recorda que la Fiscalia va demanar als Mossos una mena de vigilància moderada per totes aquestes advertències. Clar, què implicava aquesta vigilància moderada? No podien fer aquesta altra vigilància més intensiva que de vegades a les sentències es posa als agressors sexuals, per exemple, sinó que havia de ser a partir de la informació que ell mateix volgués proporcionar als Mossos. O sigui, no podien fer ni fer seguiments ni res més que preguntar-li on seràs, on estaràs i doncs va dir on estaria més o menys i el van poder anar a buscar i detenir-lo. Jo a vegades penso que potser, perquè fixa't, no se'n va dur, no, insisteixo, no se'n va endur res.
Sí, no, ahir tampoc... va acabar sense més incidents, però clar, un atracament a punta de pistola, vulguis que no, això suposo que aquí ja hi tornarà a haver un judici, tornarà a entrar dins amb els antecedents que té. Ell va complir 20 anys de condemna per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. A mi el que em sorprèn és que, malgrat tothom saber que no estava... reincidit i que això tornaria a passar, doncs pogués sortir amb aquesta llibertat. No sé si hi ha mecanismes de, malgrat que hagis complert la condemna, si tu tens certeses de que aquella persona continua suposant un perill públic, doncs hi hauria d'haver algun mecanisme que permetés doncs, que aquesta llibertat potser se suspengués, no?
Però com... No hi ha cap mecanisme, perquè la llei és la llei. I és veritat que compleix aquests 22 anys per aquests 2 assassinats i a l'intent. Després, si surt el desembre del 2020, després d'aquests 22 primers anys sense cap mena de permís entremig, el centre en cap moment fa cap mena de... ni de curs de rehabilitació, ni assumeix cap mena de responsabilitat. Només una vegada, en aquest primer període, ell es cartejava amb la Neus Sala, que és aquesta periodista que va tenir un podcast molt de molt ex, que a mi m'agrada molt a Ràdio Nacional, que és, ella ha escrit pràcticament a tots els principals delinqüents de les últimes dècades a tot l'estat espanyol i amb alguns ha tingut una correspondència epistolar, i amb el Dino Marcello li va explicar que s'havia enamorat i que per primera vegada era conscient de tot el mal que havia provocat. crec que l'amor li va donar poc i aquest sentiment de culpabilitat tampoc, perquè surt en llibertat i aquí sí que és veritat que triga una mica més, un any, i torna a cometre diferents atracaments a supermercats també de Lleida, on és detingut, el condemnen a aquests anys de presó per aquests atracaments a Lleida, i ara és quan tornava a sortir en llibertat. Però no pots... O sigui, no pots deixar ja indefinidament... Bueno, ara sí que per determinats delictes, amb el canvi de legislació, està la presó permanent revisable, però, en principi, Dino Marcello, no? Ara,
home, ara tindrà un judici de nou, no?
A veure,
vull dir que tornant
ara,
amb els antecedents... O sigui, ha fet servir una...
Però, sí, però no estan els antecedents que tingui. És a dir, sí que hi ha un context de qui és Dino Marcello que es tindrà en compte. O sigui, ahir el va ser detingut, ara mateix està a les Garjoles de la comissaria de Mossos de Lleida. Demà o dilluns passa a la disposició judicial de Guàrdia i, evidentment, en aquest context, el jutge de Guàrdia o la jutgessa de Guàrdia, el fiscal demanarà presó i ingressarà a presó. Estarà en presó preventiva, marcarà un judici i per aquesta tentativa de... Evidentment, l'enviaran a presó perquè hi ha un evident risc de reincidència amb aquests antecedents i que és qui és, doncs complirà una condemna, doncs no sé, 2-3 anys i estarà. A vegades penso... Clar, ja, no sé, m'agradaria saber què li ha explicat, què li explicarà aquesta setmana als funcionaris de Ponent quan el tornin a veure entrar per la porta, però és no, a vegades penso, perquè no seria el primer de dir, escolta, faig un delinqueixo per tornar a entrar, perquè fora de la presó...
Es veuen incapaços d'adaptar-se a la fira de fora de la presó
durant 20 anys. Fora de la presó he estat 22 anys, mm-hmm. 22, més un altre estat, 4. Doncs a fora, amb aquest nom que hi ha... O sigui, què faig? Doncs torno a entrar i ja... Doncs mira, ara tinc 56 anys, doncs torno a entrar i a dintre ja tinc unes regles, sé el que faig i ja està. Mm-hmm. No sé, és complexa, eh? Però, a veure... És un sicari i alguns dels criminòlegs que l'han tractat diuen que és un cas absolutament perdut, que ell no té cap voluntat, mai ha tingut cap voluntat ni de rehabilitar-se ni de res. La pistola era simulada, sempre fa servir...
Quan dius sicari, vols dir psicòpata o sicari en el sentit de que aquests assassinats
sicari,
que va cometre era sou?
No, o sigui... A l'últim de l'amo del bar Snoopy va cobrar, que eren 15.000 pessetes de l'època, en cocaïna. Durant molt de temps va tenir una addicció a la cocaïna, ara no sé si s'està medicant o com ho va resoldre, com ho ha gestionat, però durant molt de temps el problema del Dino Marcello era la cocaïna. Mm-hmm. Tenia, com es delinquia en un primer moment, era un atracador que bàsicament tot el que ganava era per drogues, i després el primer crim és un home en un bar perquè ell té la sensació que l'està mirant malament. Després és uns policies nacionals amb un carreró de Via Laietana, després de que ell sortís d'un atracament amb un company i disparen contra aquests policies, i un va ser assassinat, i el tercer va ser un encàrrec, per, ja et dic, per 15.000 pessetes de l'època en cocaïna.
Deixem el cas de Dino Marcello, que continuarà sent notícia segur també aquestes properes setmanes, perquè és un nom propi, doncs, que almenys a tota aquesta zona de Lleida doncs ja tremolen tan bon punt el senten. Et vull preguntar...
Fixa que no es belluga de Lleida.
Sí, no, es va quedar allà, estava tancat a Prunent, i aquest delicte l'ha comès també al barri de Pardinyes. Escolta'm, et vull preguntar ràpidament... Aquest dimarts hi va haver un succés també que ens va cridar l'atenció durant la celebració del Barça. Un piròman va cremar 14 cotxes a l'Eixample de Barcelona, una moto i un contenidor. El van detenir, sí. Finalment, suposo que no sé si el van enxampar infraganti, però 14 cotxes en una sola nit?
Uh-huh. El va detenir els Mossos d'Investigació de l'Eixample... després d'una investigació, és fixa't, perquè durant la celebració del Barça no s'havia cremat ni un sol contenidor, ni un sol contenidor, res. O sigui, va ser una celebració amb zero incidents. I a vegades que... És veritat que preguntava a la Guàrdia Urbana de Barcelona i hi ha com períodes, i feia molt de temps que no es cremaven contenidors. Algú fa la gracieta de cremar el contenidor i de tant en tant apareix un piròman. Doncs aquest s'hi va agafar quatre cantonades de l'Eixample i en una sola nit, fent servir líquid inflamable, doncs va carbonitzar tots aquests vehicles, però a més, amb molt de risc perquè els va cremar sencer. I a més van estar com més de 24 hores allà fins que es localitzaven els propietaris, es feien tots els tràmits de l'assegurança, però sí, va ser... De tant en tant apareixen aquests personatges, sí. A l'estiu més focalitzat en els boscos, amb tots els riscos que això implica, i de ciutat feia molt de temps que no en teníem, però sí.
Doncs sorprenent, en qualsevol cas l'han identificat ja i veurem si acaba sent doncs, una bretolada o va una mica més enllà i també doncs, té conseqüències més greus. Maica, una abraçada ben forta cap a Jerez, cuida't i espero dissabte que ve retrobar-te aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio i poder-te fer una abraçada, va.
Vinga, adéu.
Que vagi molt bé.
Parlem de la mort dels submarinistes de Maldives, que d'un i dos, quina ratxa portem els submarinistes, eh?
Doncs ens ho expliques el cap de setmana que ve, dissabte que ve, torna a l'Hora Negra, com sempre, a les 10. Una abraçada, Maica, adéu.
Una abraçada, adéu-siau.